Aquesta setmana he llegit Inventari d'afinitats, tres derives per la literatura catalana del segle XX. L'assaig de Ramon Mas, publicat per Edicions del Periscopi, en sana i afortunada col·laboració amb l'Escola de Literatura Blum. Aquest és un llibre interessant en primer terme perquè encomana la malaltia de llegir i perquè en un viatge que no us ocuparà ni una tarda, l'autor us farà venir moltes ganes de llegir una bibliografia molt quantiosa. El llibre d'en Ramon Mas es podria titular Contracrònica, Cara oculta, o si ens posem cursis, cànon alternatiu d'un dels períodes més fecunds de la nostra literatura. Per entendre'ns ràpid i malament, aquest és el repàs per algun dels autors predilectes de tot allò del nostre patrimoni que no et van explicar al col·le. El drama, si ens posem més realistes, és que molts dels autors que hi apareixen tampoc no els expliquen a la universitat, però això és un altre tema. Tot això es fa pedagògicament i d'una forma molt cartesiana a través de tres itineraris. Per resumir-ho, el del costat fosc de l'ànima, el de la ciència-ficció d'alçària filosòfica i el de l'avantguardisme, un pèl friqui. Aquest és un assaig que, com a habitants de la tribu, us farà venir una mica de vergonya, lectora i editora, perquè molts dels llibres que s'hi citen no els hem llegit i alguns encara només els podem trobar a llibreters antics, si és que teniu la sort de tenir-ne alguna a prop de casa, que aquest també és un altre tema. Només per això, per la feina que se'n gira, ja val la pena llegir aquest inventari. Però és igualment important perquè Mas ens fa pensar també en el cànon que sovint apliquem als propis autors, dins l'obra dels propis autors, vull dir, dels quals llegim la suposada obra major, negligint-la potser obres mestres a les quals la història ha regalat molta menys pompa. De tot això en parlarem amb el timoner d'aquest inventari, l'estona que faci falta. Aquesta setmana he llegit Inventari d'afinitats, tres derives per la literatura catalana del segle XX. I ara en parlaré amb tota la calma del món amb el seu autor.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Ramon Mas, benvingut.
Hola, gràcies. Sí.
M'agradaria molt que ens expliquessis una mica l'origen d'aquest llibre, perquè aquesta col·lecció tan bonica de l'Escola Blum i Periscopi són assajos més aviat de teoria crítica, els que havíem llegit fins ara. I aquest és un llibre una mica diferent. Aquesta és una tria personal, és un contracrònica, ara deia, una mica així en cursi. D'on va sorgir? Són els editors que t'ho proposen? Era una cosa que tu havies de parir perquè, si no, mories de dolor?
Sí, era una feina que tu ja havia fet de casa, de fet, i que la vaig vehicular. No, surt d'un curs a l'Escola Blum. De fet, gairebé tots els... De moment, crec que tots els assajets d'aquesta col·lecció parteixen d'algun curs, però és que després els portes on vols. I el curs sí que era com molt més sistemàtic, i eren 10 lectures i era clàssics fora del cànon. Llavors era una mica córrer al segle XX a partir de llibres que no havien entrat en el cànon, el 80% algun, i acaba entrant, tipus La mòria a la primavera, que al final
sí?
És un llibre
que
molts anys després, ara sembla que sí, que ja s'hi val. Llavors, clar, eren 10 classes i quan em van proposar fer l'assaig vaig agafar les 10 classes, cada una amb un llibre, i vaig pensar, això com a llibre és avorridíssim. A més, tenia ganes de parlar de mi, que és una cosa que a vegades ens passa. No, i vaig pensar que seria molt més orgànic i molt més interessant i molt més de bon llegir si ho organitzava d'una manera semi-biogràfica, no? Fent aquesta lectura m'ha portat aquesta i a l'altra. I com que entre el curs i ara hi ha hagut dues antologies a Males Herbes, que una és Savis Bojos i Difunts, i l'altre és Bromistes, Tramposos i Mentiders, que en realitat senyalen dos d'aquests tres itineraris.
Exacte.
Estava la feina una mica feta, tenia una mica en el meu cap ja aquests dos itineraris. El tercer, que és el de la ciència-ficció, ja l'ha fet altra gent, com el Moner Jordà o el Víctor Martínez Gil. Llavors ja estaven traçats dins del meu cap aquests tres itineraris. Llavors ha sigut intentar fer una mica de memòria i lligar les lectures que els han fet traçar. Mm-hmm. Intentar parlar una mica, fer una mica d'homenatge a això de rebuscar llibreries de vell, a descobrir llibres dels que no he sentit a parlar, que és... que és molt bonic i cada cop em costa més, perquè al final també vas descobrint coses i ja... Però quan tens 20 anys, no has llegit gaire res, és meravellós.
I Amazon ens les ha fotut una mica a l'aire.
I amb internet, sense parlar d'una cosa i la tens a casa.
Clar, la primera sensació que té el lector és que, tot i que no és un llibre de tesi, per dir-ho així, perquè, com tu dius, és un llibre d'experiència lectora, de fet, el pròleg ja és un llibre de per què estic llegint tot això i com vull llegir, dius, hòstia, és un llibre que incomoda, perquè quan l'acabes dius, hòstia, això no m'ho han explicat enlloc.
Enlloc, és veritat.
Això tot junt, part separada sí, però això tot junt... Clar, si agafem les lectures de Cou o les lectures que deuen ser obligatòries ara... a ESO, o com es digui, perquè cada 5 anys canvia de nom, dius, hosti, és que potser el Josafat, potser algun Rodoreda, però no aquest, potser algun Sarsaneda, sí. Però dius, hi ha una antihistòria de la literatura catalana que de la qual molts autors jo no en tenia ni idea.
Totalment, però no sé, és que és... Sí, i haig de dir que a mi m'ha vingut gent de la universitat i de la facultat a dir-me, escolta, aquí esteu parlant de coses, sobretot des de males herbes, a mesura que reivindico, esteu parlant de coses com si ho haguéssiu descobert vosaltres, i això fa molts anys que treballem a la universitat.
Vols dir?
Potser sí, però no ha sortit d'allà, sou 20 persones parlant entre vosaltres, però el que és el públic lector...
No ens ha arribat, eh?
Clar, no, si aquests llibres no estaven a les taules de les llibreries, vull dir que està molt bé que s'estudiïn, però potser hi ha d'haver aquest gest, que per això estem els editors de treure-ho dels estudiosos i portar-lo al públic.
Potser, bueno, de fet, fa molt temps que la universitat, i això és un problema que especialment amb la literatura catalana passa, els professors fan textos només per llegir-los entre ells.
Pues, és una cosa bastant del món acadèmic en general, no?
I dius, potser hauríem de sortir una mica. Dèiem de tres itineraris. El primer és una mica, he dit, el cantó fosc, no? És a dir, la literatura catalana sempre se l'ha acusat de ser com els catalans. Com el prototípic que tenim dels catalans, que és una literatura assenyada.
Sí. Jo diria que tova, amable,
una
no?
mica com de sonates mozartianes tocades per amb una tassa de te, que és una cosa que torna molt, no? Aquesta cosa del victorianisme, de tot
totalment,
això, de que a més és fals, perquè el victorianisme és una cosa que té novel·les molt gores, però
sí,
bueno, això
també
és un altre tema, no? I comences una mica amb el big name, no?, d'aquest llibre, que és el Bertrana.
Sí.
A mi m'agrada molt que hagis començat amb Bertrana, perquè potser ara que l'Oriol Ponsatí, els companys de la Geminada, sí, ja ens l'han tornat a posar a les lleixes, ara Bertrana sona com una cosa ja molt acceptada, jo diria que poc llegida encara, però sí, molt acceptada dins el cànon. Però jo recordo que quan estudiàvem el Bertrana, sí, el Josafat, que era una cosa que feia gràcia, servia per explicar el modernisme en contrast al noucentisme. Total. És a dir, era una mica el preludi de...
Sí, i encara era el secundari, perquè anaven més pels sotsferístecs que pel Bertrana.
I després va arribar l'Ors i va posar ordre, que dius, tampoc va posar ordre, perquè després tens la Gualba, vull dir,
sí.
Que tot és una mica boig, no? Quina és la teva lectura del Bertrana? Per què és tan important Bertrana? Perquè el poses una mica com...
Clar, jo el poso... Ja en aquest llibre hi ha... I no, crec que no se separa, i això també era una voluntat de l'assaig, la importància que pugui tenir dintre la història de la literatura en la que pugui tenir en la meva pròpia història lectora.
Clar.
Llavors és un llibre sobre història lectora. A mi el Bertrana el que em va fer va ser obrir la possibilitat d'una literatura com la que a mi m'agradava, que sobretot l'havia llegit francesa en català, no? Un Vilies de l'Isle d'Adam, un Maupassant, autors, diguem-ne, més aviat tèrbols, dostoievskians, però a la manera francesa, una mica més...
Sí, sí.
No sé com dir-ne, més estètics, potser.
Sí, sí. Que llegim quan són traduïts la mar de bé, però que quan són nostres... Diem,
quan són nostres, perquè se'ls ha una mica amagat, no? I clar, Bertrana era l'única cosa que havia llegit, però em van fer llegir un institut en català que m'havia interessat de veritat. Bueno, si vull tenir referents en català, comença a buscar el Bertrana. I en aquell moment, clar, és això que dius, ara la Geminada ha posat tota la novel·lística a les lleixes, però en aquell moment era res, no? Eren primeres edicions dels anys 30, dels anys 20 i poca cosa més. I clar, tots els Bertrana eren iguals, tots els Bertrana són sòrdids, tots els Bertrana hi ha aquesta lluita de la passió humana enfrontada a una cultura totalment...
El xoc frontal, rius, entre l'individu i la convenció social.
Totalment, no? Però i arran de Bertrana veus que tenia algun amic, que no gaires, perquè és un home amb una vida bastant desgraciada, i comences a llegir algun amic, veus un títol... Clar, resulta que hi va haver molta influència aquí d'aquests francesos, però no ho sabíem, però Avilés d'Isladam es va traduir, de fet el va traduir al Carné. I hi havia gent fent això a la manera de... No? Llavors, corrent llibreries de vell, trobes els contes fatídics d'Alfons Maceres, dius, va, contes fatídics, això ha de ser els contes cruels, però fet de l'Avilés d'Isladam, però fet aquí. Agafes la portada, però de manera completament atzarosa. El llegeixes i dius, hosti, si això és el del Bertrana, però amb un estil una mica més afrancesat. I vaig fent una línia, o sigui, una filera, que jo crec que comença amb el Bertrana, una part d'atzar, bueno, d'atzar, però també crec que és el més gruixut de tots aquests, perquè la majoria d'aquests autors tenen una o dues obres que sí, que van per aquí, o que tenen un pes, però l'obra novel·lística de Bertrana és sòlida, i és gran, i és àmplia.
I té un paio que té una riquesa lingüística.
Això també, clar, són ell i el Ruïra, de fet, són ell i el Ruïra que estan... que són una mica els pares, però cap dels dos en realitat són modernistes. Vull dir que...
Sí.
No, són persones que mengen a part, simplement el modernisme pues, pot emmirallar-s'hi, però primer que són anteriors, i segon que és que van pel seu compte.
Vull que em parlis també una mica del desig de pecar, que dius que és aquesta secreta, perquè abans parlàvem dels anticànons, però també hi ha els cànons que fem dins els cànons. Després parlarem de Rodoreda, no?
Sí.
Has dit les dues paraules màgiques, mirall tancat. O també La mort i la primavera, no? Perquè és que és... També establim a vegades cànons dins els autors. Dic, bueno, ja tinc el Josafat, ja s'ha acabat Bertran, adéu. I en canvi hi ha coses com aquest... Jo reconec que no l'he llegit i dius... No,
he vist que recentment, crec que és l'últim que han tret els de l'Ela Geminada, perquè com que no era ni novel·la ni relat, és una novel·la molt curteta, els havia quedat penjat, com han fet tota la narrativa, no estava ni el volum de contes ni el de les novel·les. I ara crec que l'han tret fa un anyet, o bueno, almenys jo el vaig veure fa poc en una llibreria per fi reeditat. És la història d'un professor de piano que de poble, que està tristament casat amb una senyora que el van obligar a casar-s'hi, però és allò de l'època, i un dia pot viatjar a Barcelona des de Tordera, i diu, jo vaig a Barcelona, aniré de putes. Necessito tenir sexe amb alguna dona que no sigui la meva dona. Però llavors és ell passejant per Barcelona amb un dilema moral, sense atrevir-se a anar-hi ni a no anar-hi, i és que és molt d'Ostoievskià. És que tot Bertran és molt d'Ostoievskià. I està ell, tota l'estona, no hi vaig, i el dilema moral, i entre que va fent aquesta mena de deriva, que és un descens a l'infern moral, topa amb un suïcidi, topa amb tota una sèrie d'accidents, perquè són accidents que van multiplicant encara més tot aquest seu impediment de poder dur a terme o realitzar aquest desig carnal, que és el que té, que és el que impera en gairebé tot el Bertran, és un desig carnal frustrat. No? I crec que molts d'aquests autors que apareixen en aquesta primera part, aquestes catacumbes morals, al final el que hi ha de fons és un desig sexual que la catalana catòlica ha tallat de soc arrel.
O la catalana neopuritana d'ara, que n'hauríem de parlar també, perquè hi ha un neopuritanisme que ve a vegades de fons progressistes que dius, conyer, també que ens escandalitzem molt ràpid. Dintre d'aquesta foscor hi ha personatges també insòlids, com el... A mi m'ha interessat molt el Diego Ruiz, que també era un personatge que jo no coneixia.
T'entusiasmarà aquest personatge.
Això és una història extraordinària. Qui és aquest paja?
Diego Ruiz és el protagonista d'una novel·la del Prudenci Bertrana, que és Jo, Memòries d'un metge filòsof, on a Bertrana l'acusa de manera més o menys explícita de necròfil. Perquè va dirigir el sanatori mental de Salt durant uns anys. Llavors Bertrana fa aquesta novel·la sobre el director del psiquiàtric de Salt i l'acusa de tenir relacions sexuals amb cadàvers, però això ja és un... No sé quin problema van tenir entre ells, però va ser bastant fort. I el senyor Diego Ruiz, el que era, és un filòsof de... Diria que de Màlaga. Va escriure en castellà, va marxar...
Francès també, no? Em sembla francès.
Va venir aquí va intentar ser el Nietzsche català fent conferències.
I fracassat.
Quan es va buscar amics aquí, se'n va anar a Itàlia, va fer el mateix... D'Itàlia crec que va anar a França, va fer el mateix i va acabar a Alemanya, on evidentment va sortir escomatejat, perquè a Alemanya no es pot anar a fer el filòsof, a no ser que siguis alemany, i molt bo. I és un tio amb una carrera que és divertidíssima. I he llegit articles on diuen que mai va estar llicenciat en filosofia, que tot era mentida... Però, clar, té molts llibres i té la seva gran tesi és l'entusiasme, de fet, l'entusiasme com a motor, no?, per arribar al superhome i tal, però... És molt delirant. I quan aquí, la gràcia i la particularitat és que en català és l'únic lloc on va fer ficció. Als altres llocs feia assaig filosòfic i tal. Però en català va fer dos reculls de contes.
Per aquests tios no val la pena.
Sí, aquests tios provincians que no entenen res. Ell ho deia així mateix, va fer aquests dos o tres llibres de contes, contes filosòfics, va ser un deliri absolut. Absolut. A més, la tesi la posa de manera, vull dir, amb calçador i a cops de martell a vegades, les seves tesis enmig d'uns contes que són experimentals de tan bojos que són, de tan poc adotzenats. No? Sí, és molt divertit.
Parlem també d'alguns escriptors dels quals tenim una visió poc obscura. Parles en un moment de Ruïra, no? Jo quan parles de Ruïra vaig pensar, justament perquè tenim el Ruïra del Pla, que és, bueno, el Pla, quan parla de Ruïra, bueno, aquest senyor que escriu una mica de boscos i de barquets, i reivindiques el tema de la parada, no?
Sí.
Perquè dius, hòstia, si és que en Ruïra també hi ha un món d'aquests ocults molt bèsties.
Un catòlic torturat, i això...
T'agraden, eh? T'agraden.
M'agraden. Bueno, són els primers que jo vaig entrar a la literatura catalana per aquesta gent. També sóc de Vic, saps?
Ah, clar.
El pes aquest del conservadorisme està allà. És una cosa amb la que et cries, mastegues.
Però Ruïra és l'autor del prejudisme, és l'autor...
Sí, és com Bertrana. Bertrana sempre se'ns ha dit que era un paisatgista i que és l'autor de les proses bàrbares i que, oh, que bé que descriu el paisatge. Però en realitat no és només això, són autors molt psicològics. I el que parlo molt aquí del Ruïra és La fi del món a Girona, que és un conte llarg que el trobo absolutament extraordinari i que és un conte molt catòlic. Però hi ha aquella por que et genera l'Església. Realment és un conte de terror. Vull dir, hi ha morts vivents caminant pels carrers de Girona, tot el cel s'ha enfosquit, l'infern s'ha obert i surt pel casc antic de Girona, pel Call Jueu. És una cosa... increïble, és que és un conte expressionista.
Gore expressionista.
Sí.
La segona part del llibre jo diria que és una mica el que més t'ha definit com a editor, perquè a banda de fer assajos i d'escriure, bàsicament a través de Males Herbes, sobretot, o més en un principi, sobretot fèieu coses d'això que anomenem ciència-ficció, que és una cosa horrible, no?, de dir-ho. He de dir als oients de l'Illa de Maians que estem preparant un programa per celebrar els 10 anys de Males Herbes i que, com que jo em llegeixo els llibres, l'estic preparant perquè me'ls estic llegint i he de dir que els editors de Males Herbes han tingut la mala llet de deixar-me 5 llibres per llegir de tot el catàleg de Males Herbes i que estic fent els deures i que m'ho estic passant, ja t'ho dic, teta, no avançaré quins són. Però ja puc avançar un dels autors que cites, que són les fonts d'inspiració que tu volies trobar a la literatura catalana, que és aquest autor que el direm malament al cara, el Chapek, deu ser?
Sí, Chapek.
Que veu editar el llibre de les Salamandres.
No, la Guerra de Salamandres i fa poc uns apòcrifs que són molt interessants. Després te'l comento.
Aquella novel·la és extraordinària. És una
obra mestra de la literatura europea.
Quin llibre més guapo, sí. I com vaig disfrutar.
Sí.
Després direm quins autors també ha inclòs, molt importants. Però una mica dius que tots aquests autors, Dish, Chapek, Gorodischer, Philip K. Dick, Crowley, Frederick Paulson, una mica els autors que a tu t'agradava llegir,
sí.
Que ja és estrany que comencessis a llegir-los, perquè no sé si eren autors en català molt traduïts.
No, no hi ha res d'aquests autors, no hi havia res en aquell moment i ara poquíssima cosa.
I tu dius, bueno, d'això què fem? Sí. Aquesta és una mica la...
Bueno, clar, els referents, això en català ha passat, això existeix, ha fet alguna cosa. La part bona de la ciència-ficció és que aquí sí que hi ha hagut. Així és com tota aquesta part més decadentista, diguem-ne, me l'ha inventada una mica, que també tenim dret a inventar-nos les nostres pròpies corrents literàries i crec que és una cosa molt saludable en qualsevol cultura. Però la de la ciència-ficció estava molt demarcada, hi ha hagut estudiosos, hi ha hagut gent que hi ha treballat, que són això, sobretot el Víctor Martínez Gil i l'Antoni Moner Jordà, però també altra gent. I clar, aquí hi havia dos o tres antologies de ciència-ficció catalana, per història, per temàtica i tal, i aquí ja vas a espigolar una mica el que t'interessa. Clar, jo volia referents de ciència-ficció catalana per poder escriure ciència-ficció. Haig de dir que la ciència-ficció catalana queda aquí entre nosaltres, però no...
Tenim...
no existeix, vull dir, ha existit...
Tenim potser... molts ullets,
Potser existeix recentment, però històricament, com una cosa... Són autors
de
que
gènere,
han fet... Com una cosa de gènere, en una indústria, no existeix. Hi ha autors que han fet servir la ciència-ficció normalment per transmetre les seves idees filosòfiques o sociològiques, no? Perquè la ciència-ficció, sobretot prèvia als anys 70, era un vehicle per pensadors. És la literatura poder més propera a l'assaig. Si volies escriure un llibre sociològic de ficció, no, és la ciència-ficció. si no volies fer un assaig i així i polític i...
Bueno, això passava als Estats Units, la novel·la d'Apocalipsi, no? Sí. Després la distopia...
Sí,
no?
Sí, sí, i, molt, i el Čapek, no? I molts autors europeus d'aquests... Čapek és de formació filòsof. Sí. I llavors aquí el que ha passat és això, hi ha molts autors catalans pues, que la feien servir, no? Que un, és, un que sempre fa molta gràcia a dir és el Llorenç Villalonga.
Això t'ho volia preguntar, perquè també dins la imatge que tenim nosaltres mateixos, no? Parles de la Vítrix, evidentment... Sí. Ah, perquè Villalonga novament tenim bueno, la idea dels desbarats, la idea de les novel·les de Marquesets, bueno, així ja tenim la literatura de les illes emmarcada,
sí, sí, sí.
Però clar, aquesta és una novel·la bestial.
I és una novel·la molt mallorquina, és una novel·la que és que si s'entén bé, si coneixes una mica Mallorca, perquè està parlant d'una societat entregada al sector serveis, al turisme, sap? Mallorca és pels, sí. Pels de fora, no? És com ja us l'hem donada, i el que s'inventa allà és una distopia on posa totes, sí. L'escriu durant 20 anys i posa totes les seves idees, tots els seus articles, totes les seves teories...
S'inventa un nom...
Estranyíssimes, Turclub. Turclub, que això és un club turístic, vull dir, és que és... I clar, el Villalonga fa això, el Tisner, no? El Tisner fa l'enquesta del Canal 4, que sí, és la novel·la amb el seu humor i les seves historietes d'amor, però és una crítica als mitjans de comunicació molt bèstia, i el fan una novel·la distòpica que passa en un, dintre un canal de televisió. Però clar, no diries que són autors de gènere, cap d'ells, no? No sé... N'hi ha molts. Llavors, això, el que passa en català és aquest... Que per mi això és molt positiu, perquè s'ha utilitzat el gènere, no com a una finalitat, sinó com un mitjà.
Clar.
I llavors hi ha hagut coses molt riques i molt interessants que a nivell literari crec que és enriquidor.
I normalment quan... són llibres, ara Andrea Wittig s'ha editat, però per sí. Exemple, és molt difícil trobar a les llibreries aquest llibre de Tisner, segurament. No sé si hi ha una edició.
Totalment però... descatalogat, totalment descatalogat.
Estem parlant d'un Tisner que no estàs parlant d'una persona que no... On trobo aquests llibres?
No, es va fent, no? La feineta aquesta, hi ha varia gent fent-la. El que passa és que no ens enganyem, eh? I això ja parlo com a editor que tinc l'experiència. Tu treus aquests llibres, però aquests llibres són llibres que van directament al fons de l'armari. Vull dir, no, és difícil que aquest llibre el puguis vendre com una novetat i que la gent el compri com una novetat. No hi ha molt interès. No sé que hi hagi una campanya al darrere o que es produeixi un fenomen, tornant a l'amor i la primavera, que es produeixi un fenomen d'aquests o amb la Víctor Català i que de cop tothom vulgui llegir aquell autor que porten 100 anys ignorant.
La dinàmica d'estrès d'aquest país és realment, amb algunes coses, sí que som únics, perquè, per exemple, la Rodoreda, que deia, no? L'hem tingut al calaix molts anys, o la teníem com a lectora, com a lectura escolar. Havíem llegit sí. Mirall Trencat, havíem llegit La Plaça i tal. De sobte, tornem a la Rodoreda, Club la reivindica, escolta, collonut, fantàstic, sí. I de sobte tenim mil i una novel·les, sobretot de noies, totes rodoradegen d'una manera, i vinga la flor, i vinga la senyora allà, i vinga la muntanya que parla.
Sí.
I dius, hòstia, fantàstic, sí a tot. Eh? Sempre a favor de tot. Però dius, hòstia, potser hem de trobar un balanç entre tenir l'autor oblidat o cosificat amb aquella espècie de lectureta, i que de sobte tothom Víctor Catalanegi, i tothom, saps? Sí, i tothom marcegi, no?
Sí.
Hòstia, i no el trobem, aquest.
És perquè no hi ha... No ten... O sigui, perquè és molt poc saludable, perquè tenim un referent, dos referents. Si hi hagués una visió una mica més àmplia de tot aquest substrat de la literatura catalana, la gent va d'una mica d'això, el llibre aquest també, sí. No? De buscar molts referents i variats en català. És, oh, a mi m'interessa aquest tipus de literatura més fosca. Doncs em quedo amb el Bertran. No, hi ha mil persones més amb els seus matisos fent coses semblants que parteixen del mateix pal, diguem-ne, i amb la ciència-ficció igual. Clar, si de cop la Rodoreda és l'autora catalana de referència i no n'hi ha cap més, doncs evidentment tothom... que és boníssima, que no estic dient el contrari, però clar.
Sí, és molt enriquidor.
Tothom ha imitat en Josep Pla, en aquest país. Tothom ha imitat en Josep Pla.
I especialment els de la secta articulística. Tots hem dit que una cosa és colossal. pensant-nos que la gent diria, mira...
Aquella adjectivació d'en Pla, o sigui, l'hem vist a tot arreu. I, per exemple, ningú recordava Gaziel, no? O...
Sí, o el Planes, o Segarra mateix.
O Segarra. Hi ha una mica, i això val per... Penso que per tota la cultura catalana hi ha una plaça, hi ha un paper per cadascú, i aquesta plaça ja està ocupada per Pla, és Pla. L'autora de referència a la literatura catalana és Rodoreda, doncs és Rodoreda. I si entra una altra, el Rodoreda de marxar, no n'hi queden dues. No? Això es fa una mica aquí.
És incomprensible. I novament...
Es fa amb tot, eh? Es fa amb la contemporaneïtat, també. Vull dir, cada personatge públic representa una cosa, no?
I també és una cosa que fem amb els escriptors vius, no? Agafem una novel·la i la cremem. I la segona novel·la, va.
Ja està.
Ja està, no? I, però aquesta cosa estressant és terrible també pel lector, no? Perquè el lector va a ratxes, tu saps com editor. Uh-huh. De tant en tant hi ha una cosa que ven molt i treus una cosa que és magnífica i dius, hosti, tu, això ho hem hagut de llançar pràcticament, no?
Sí, sí, però això és molt inexplicable. Aquests, els canals pels que un llibre acaba interessant més o menys, és una cosa...
I normalment jo apel·lo al tema de la universitat i suposo que se'ns enfadaran els professors, però això també té alguna cosa a veure la manera amb la qual ensenyem la literatura. Hi ha de tenir alguna part de cosa
suposo.
A veure.
Jo és que...
No vols crear-te enemics?
No, saps què passa? Que penso que la universitat està pels universitaris. És que penso que el lector comú de literatura catalana està molt lluny del que s'ensenya a la universitat. O sigui, difícilment hi ha un pont. Mm-hmm. Crec que el pont haurien de ser els editors. Clar. Entre el que treballen els estudiosos i el que vol el públic general. Perquè és que s'han de fer edicions assequibles i barates. Fa molt temps, que s'està esperant que es trigui d'una santa vegada l'Ariana Laberint Grotès de l'Espriu.
I tant.
Que és una obra mestra.
Que tu la reivindiques aquí. Sí, és que és, sí. Perquè és un Espriu que novament no és l'Espriu del xiprer i de la mort.
És l'Espriu absolutament avantguardista i delirant. I què passa? Que és una obra mestra de literatura, aquest llibre. I el què passa? Doncs que s'està fent una edició anotada, estudiar, saps, aquestes edicions crítiques i tal, i mentre es va fent això, el llibre no està disponible.
Clar.
Jo crec que una edició maca a l'abast de tothom, d'aquests llibres hi han de ser.
Que és fantàstic que quan surti...
Una edició definitiva,
quan surti la crítica...
Matarà sí, totes les altres. La gent no es comprarà una edició amb notes al peu a cada pàgina. No ho farà.
Sí, amb 1.500 notes. Clar, que legitimi el treball esforçat del seu editor.
Aquesta hi ha de ser, però l'altra també. I es perd una cosa. Jo he intentat treure aquest llibre i se m'ha dit no, perquè... S'ha de fer la crítica. Després ja parlarem.
És al revés.
Es pot fer tot. Sí. Penso que es pot fer tot perquè va dirigit a lectors diferents.
Sí, sí. M'agradaria que parléssim també del tercer aspecte. Clar, aquí toques un aspecte que és una mica... És potser el grup més heterogènia, el del final.
Sí,
no?
Totalment. Perquè, cada llibre és un bon. Aquesta part
parles,
final.
Sí, ja de fet agrupar-los és molt difícil, però m'ha fet molta il·lusió que parlis i reivindiquis un llibre que per mi és essencial, que és La tardor barcelonina.
Ai, sí.
Del Pujols, que novament cau, és d'aquests autors que, bueno, ja, ja, hi, hi, ho, ho. I tu dius, bueno, ja, ja, hi, hi, ho, ho. Només el primer paràgraf de La tardor, dius, hòstia, aquest pàjaro. I és una cosa que l'Auladell va recuperar, és una novel·la petita que l'Auladell va recuperar com per casualitat, perquè del Pujols teníem algunes coses, però també això ens ho havien deixat, no? I és un grup molt heterogeni, però de gent que escrivia molt bé.
Sí, és la idea de fer... Bueno, gent, més que gent, a la part final crec que són llibres, no? Sí. I són que cada llibre d'aquests no hi ha gaire res en català que s'assembli a La tardor barcelonina, o al Martell dels Cercenedes. Sí. Són llibres que crec que són una proposta estètica o intel·lectual o com li vulguis dir, o literària única, no? I La tardor barcelonina és un llibre que sembla una broma, que té aparença de broma, i amb aquesta aparença de broma és un llibre que posa les tesis, després se n'enriu d'elles mateixes, ho deforma, ho canvia, ho porta a una altra banda. És un llibre que el comences a llegir i dius, hosti, quin llibre és masclista, i acabes i dius, ah, no, era el contrari, ah, no, què collons és?
Què collons és? Sí, no, com quan llegis el Nuevo Pascual, també d'ell.
És el que fa el Pujols, que és un tio que era expert en riure's d'ell mateix, no? Diu coses molt sèries, després les capgira, se n'enriu d'ell mateix, i això és intel·ligentíssim, perquè això al final el que aconsegueixes és fer pensar a l'altre.
Sí, sí, sí.
No,
i també quan parles també de Cercenedes i Rodoreda, al final són... Jo, clar, jo tenia quan vaig llegir quan parlaves de Cercenedes, també com un autor que es pot associar a aquesta part, dic conya, però si el Cercenedes l'havia conegut a l'Ateneu i era aquell senyor que el veies, que era un senyor més aviat montserratí i tal, i clar...
Clar, el Cercenedes del 50 era... Ostres, i això... I amb això sí que m'hi ha discutit i ho reivindicaré. El traurem al Martell aquest any, perquè a més és el centenari dels Cercenedes.
El traurem, vols dir, a casa teva.
A Males Herbes publicarem el Martell dels Cercenedes.
Que bé, que bé.
El gener-febrer. I en aquell moment era l'autor més modern de Catalunya. Que pel que fos, això va estroncar-se per la lluita política, per coses personals, jo no ho sé, no sóc un expert en els Cercenedes, però el que és Els mites i El martell són dues obres que són probablement les dues... No sé si les primeres, però són molt pioneres del que es fa en literatura experimental en llengua catalana. I el Martell és un llibre que va totalment en concordància amb la nouvelle romana francesa i amb el Rob Grillet i amb el que s'estava fent, però alhora amb aquest món seu que que al final tots aquests llibres, hi ha una cosa molt curiosa, que de fons tots parlen de Catalunya. Tots parlen d'aquesta singularitat de país, sigui cultural, sí. sigui per enriure-se'n, sigui per intentar-ho entendre, però hi és. I està en el llibre dels Cercenès, hi ha una guerra imminent de fons, hi ha una violència de fons en un país que no acabes d'ubicar, i al mig hi ha una història
potser de perquè, molt estranya. Potser perquè en parlen com en parlen són els llibres que hem apartat del cànon. Justament.
Això, això, en alguns casos, és clarament així.
I per això Pujols l'hem apartat del cànon.
Sí.
Jo recomano molt als oients que llegeixin aquest llibre. Els llibres d'assaig, els assagets, perquè sí, això és assagets en casa Sacià, es llegeixen molt menys, tot i que hi ha molta editorial d'assaig, hi ha editorials d'assaig com Periscopi també, com Arcàdia, vaja, com Tigre de Paper, que estan fent assaig en català i és una sectorial que a l'Illa de Maians recomanem perquè anem molt coixos, de narrativa anem prou bé, però d'assaig sembla que costi una mica i hi ha d'haver-hi lector d'assaig en català, perquè no pot ser que tots els assajos els acabem fent-nos d'altres llengües, perquè l'assaig enriqueix també el pensament, per mi és fonamental i per això en parlem moltíssim. Jo l'he celebrat molt, m'has posat molts deures. És un camí de gaudi aquest, perquè es nota que t'ho has passat teta.
Sí.
Però, hosti, és que realment se'n gira molta feina de llegir, no?
Sí, aviam, hi ha molts llibres que en parlo perquè tenen un valor de curiositat, no? Que hi ha un... Que això no sé si ho he aconseguit, però clar, hi ha una feina a destriar el gra de la palla en aquest llibre. Hi ha moltes coses que
me les nota.
I n'hi ha que sí, n'hi ha que crec que haurien de ser lectura capdalt per molta gent, però...
Sí, però per exemple, podríem començar per Bertrana, no per on comences,
sí.
No? Seria un bon... A més, tu comences per aquí i és una mica com que és un llibre d'internet, no? Que se't van obrint pestanyes,
sí,
no?
Sí, totalment.
En qualsevol cas, jo m'ho he passat molt bé llegint-lo. Recordeu, és un llibre que forma part de la Biblioteca d'Èdalus. És el número 5 d'aquesta feliç col·lecció que Periscopi ha editat i que hauria de ser més publicitada. Jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Ramon, quan jo acabi les deures, veniu als de males herbes al complet i parlem d'aquests 4 o 5 llibres que vam fer selecció perquè tela. I moltes gràcies, de veritat.
A tu. It's amazing, every time you say